Buen día. Durante toda mi vida mi refugio ha sido escribir. Estos días, y desde hace 7 años, tengo un dulce refugio en donde hago pasteles. Yo lo llamo el cuadrilátero de la felicidad. Y cada día me reencuentro con el amor de cada persona que me pide un pastel para un aniversario, para compartir en familia y con amigos. Somos el Café de la Mirta en San Cugat.
Día Lliure, amb Xavi Bundó.
Aquests són alguns dels missatges, ja n'hem sentit dos, però ens estan arribant moltíssims al 669-1010 de gent que ha trobat refugi en els últims dies de tanta tensió en alguna cosa de la vida, potser en la seva feina, potser en la família, potser en les criatures. És molt important en aquest sentit, quan hi ha una exigència a nivell de criatures a qui no els hi pots dir, doncs mira, avui no estic bé com per, potser criatures petites, avui no estic bé per jugar amb tu. Doncs igual no es pot fer, i per tant aquí hi ha una via d'escapament, o fins i tot pel·lícules o sèries, o llibres, o música, per trobar aquest petit refugi al llarg d'aquestes últimes setmanes. Perquè és veritat que aquests últims dies han estat molt intensos, dèiem a la tertúlia, i ens preguntàvem si havíem plorat gaire aquests últims dies, i crec que hi ha una sensació generalitzada de molta gent que ha plorat molt poc, allò, una llàgrima furtiva en un moment inesperat, en d'altres que no, però que sí que podem estar molt d'acord que hi ha hagut com una mena de tsunami emocional que t'ha fet anar d'una banda a l'altra, de la ràbia a la il·lusió, d'una certa emoció en positiu de veure determinades reaccions de la gent, però també una tristor d'incomprensió. Però és veritat que els fets de l'1 d'octubre van colpir molt bona part de la societat catalana, i els cops físics s'ha d'afegir al cop psicològic, que crec que és el que dèiem, no? el més important. Aquesta setmana, comentant-ho a la redacció, compartint-ho amb els amics o amb la família, ha sortit un denominador comú, que és que no sabíem com gestionar tota aquesta quantitat d'emocions, perquè són extraordinàries, segurament, no? I a més molt, molt compartides, com a vegades et pot passar una cosa molt concreta a tu, però quan passen d'una forma col·lectiva és estrany, és sorprenent. I algunes d'aquestes sensacions que s'acaben traduint en una qüestió física. Alguns dels companys de la ràdio en parlàvem, que els hi ha costat molt dormir, que els hi ha sortit un problema a l'esquena, que mal d'estómac, que mengen malament, que dormen malament. Per això avui hem convidat 3 persones que són expertes en la gestió d'emocions, perquè ens ajudin a dibuixar possibles, no sé si solucions, però com a mínim parlar-ne. Un és el José Ramón Ubieto, que és psicòleg de la UOC, especialista en gestió d'emocions. Què tal, José Ramón? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també tenim l'Alicia Álvarez, que és doctora en psicologia clínica i coordinadora de l'àrea assistencial i de recerca de la unitat de trauma i crisi de Barcelona. Què tal, Alicia? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Al costat meu també la Maria Cusó, companya de la ràdio. Què tal, Maria?
Com estàs?
I recordeu que avui us hem demanat això que sentíem ara, no? A través del 669-1010, en què us heu refugiat aquests dies, no? Una nota de veu o un missatge, per saber per on heu transitat, per intentar, no sé si fugir, no sé si abstreure's una mica un temps, no sé si vosaltres em podeu donar alguna pista al respecte, perquè m'ha semblat aquesta setmana que hi havia molt poca treva. Esteu d'acord? Ha passat això? Ho heu notat?
Bueno, primero aclarar que lo de gestión de emociones no me lo habían dicho nunca, ¿eh? Pero bueno, vamos a tomarlo como una presentación singular. Es verdad que es una situación muy particular, porque es una situación que nos implica a todos, nos confronta además con decisiones que pueden ser muy, muy trascendentes, ¿no?, para nuestra vida, y que por eso estamos todos muy tocados, y como tú decías, desde la indignación hasta la ilusión, pasando por la tristeza. Yo creo que en estos momentos la gente encuentra refugios, ¿no? Por un lado, hablar con los amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo, en fin. Y también leer, porque creo que también es importante que nos escuchemos, ¿no? No solo que hablemos, sino que nos escuchemos. Es decir, que escuchemos los argumentos del otro, que leamos los artículos, que escuchemos las tertulias, que tengamos también una idea, no solo la que nosotros tenemos, que nos confirmamos muchas veces con nuestro propio entorno, sino que también podamos escuchar la de otros.
I sí que és cert que, bueno, que hi ha una saturació, no? Que abans ho dèiem amb la teva companya, que des del 17 d'agost som un país que estem com
En tensió.
I això cansa emocionalment, cansa mentalment.
Us heu trobat amb gent que us ho digués, que aquesta setmana es trobaven físicament malament i que ho aduïen el que ha passat en els últims dies des de l'1 d'octubre?
Sí.
Sí, jo te diria que una parte importante de las pacientes que yo veo, ¿sí?, el tema ha sido este. porque muchas de estas personas, y en realidad muchas personas en Cataluña hoy en día, se encuentran muy divididos entre lo que es las opiniones que pueden encontrar en su entorno, algunas opiniones muy claras, tanto de sí como de no, y el problema es para todos, pero especialmente para los que todavía no han tomado una decisión, porque se encuentran muchas veces en conflictos de lealtades, por ejemplo, ¿no? Pueden tener una parte de la familia que está en un lado, una parte de la familia que opina lo contrario, y ellos todavía no han concluido, y hay que decir que debemos respetar el derecho a la duda, debemos respetar esos momentos en los que uno todavía no ha tomado esa decisión y no tratar de presionar, ¿no? Yo he escuchado a veces, por ejemplo, frases que son preocupantes y que deberían hacernos reflexionar, ¿no? Cuando alguien dice silencio cómplice, por ejemplo, ¿no? Para reprochar que alguien no esté hablando. Los clásicos tienen una diferencia que es muy importante entre ellos tenían dos términos para nombrar el silencio, que era el táceo y el sileo, ¿no? Táceo es cuando uno calla porque le conviene callar, ¿no? Le conviene para resguardar sus intereses callar, ¿no? Pero el sileo era el término que los clásicos utilizaban cuando no se podía decir todo. Había cosas que no se podían decir, porque uno no las sabía o porque todavía no estaba la respuesta. Y yo creo que tenemos que ser muy respetuosos y prudentes en este momento con los silencios también. No tenemos que criminalizar a aquellas personas que no toman una decisión o que todavía no han concluido, porque creo que hay demasiado ruido y nos conviene un poquito de pausa.
En tot cas, jo apuntava una cosa que a mi em semblava sorprenent, no sé si extraordinària, perquè no es deu donar tant, que, no sé si dir-li trauma, vosaltres em corregireu, sigui col·lectiu. No? Que la sensació sigui molt, molt compartida amb molta gent, potser no amb les mateixes opinions polítiques, però això em sembla que al final, pel que fa a una gestió emocional, és el de menys, no? Tothom està colpit, sigui per una cosa o per una altra, però és col·lectiu. És a dir, si surts al carrer veus que tothom està en general molt preocupat, que les converses són monopolitzades per aquesta qüestió i que és molt habitual. Al final nosaltres ens movem pel nostre ambient. Parles amb gent de la ràdio o parles amb familiars o parles amb amics i et diuen, ostres, és veritat, és que no em trobo bé. És que he dormit molt poc aquesta nit. És estrany que passi això en un nivell col·lectiu.
És difícil escapar-te, no? Vagis on vagis, el tema de conversa és el mateix, les notícies constantment estan amb aquest tema, amb la qual és difícil trobar espais en què el teu cervell pugui desconnectar i recuperar una mica la normalitat, no? El descans aquest que tots necessitem, fem el que fem.
Mm. En línia tenim la Marina Garcés, que és filòsofa. Marina, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hi ha un dels sentiments que pot passar pel cap de molta gent aquests dies, que és la por. És normal que la gent senti por aquests dies?
Sí, absolutament. La por va amb nosaltres en qualsevol situació de crisi o de canvi, no? Del tipus que sigui. Personal, de salut i en aquest cas polític, doncs també el problema no és tenir por, sinó com relacionar-nos amb la por i com moltes vegades la por el que fa és que blindem i tanquem precisament aquelles situacions que s'estan obrint i que ens fan por i que el que ens haurien de, és al revés, d'obrir els ulls i de fer-nos doncs, tenir ganes de dir, bueno, anem a pensar-ho, no? Anem a pensar això que està passant, anem a pensar què està canviant, anem a pensar què estem esdevenint, és a dir, tot això que ens afecta i ens transforma, en lloc de posar-nos a la defensiva, ens hauria de generar doncs, una implicació, un interès i la confiança en que podem avançar en els canvis que siguin a la vida o a la política amb confiança.
Però el sentiment és el de la por. Et pots resignar a viure amb por o senzillament és un sentiment que s'ha de combatre o què s'ha de fer?
No, la por va amb nosaltres, però no és... La por ens pot dominar o ens pot acompanyar i la podem atravessar, no? Són maneres diferents. Negar-la, jo crec que és un problema, quan, no?, a les èpiques dels que no tenen por fan molta por. això està clar.
Qui no té por fa molta por. M'agrada molt aquesta frase, Marina.
Sí, sí. Però doblegar-se a la por, no?, rendir-se a la por i viure amb por, aquest és l'altra cara del problema. La qüestió és com atravessar les pors, perquè crec que la por tampoc és en singular res, són moltes pors les que... Com atravessar les pors? I això, per això tenim moltes eines. Tenim eines d'anàlisi, tenim eines de paraula, tenim eines... tenim la mirada, tenim els sentits, tenim molts recursos els humans entre nosaltres per, doncs això, per atravessar les nostres pors i crec, sobretot, per compartir-les. Sols tenim molta més por, cadascú de nosaltres, en qualsevol situació no? L'aïllament de l'espectador davant de la televisió, de les xarxes, l'aïllament del que se sent incomprès perquè de seguida nota que les seves paraules són rebutjades, l'aïllament del que no pot parlar, etc. Això augmenta molt la por. Per tant, tota situació que generem, això, com hem fet aquests dies, d'estar junts al carrer, de donar espais per la paraula, de fer coses junts, no? De tot això és una, és la, bueno, això, la frase aquella de que juntes podem té a veure amb això, no? Sols no podem.
José Ramon, Alicia, esteu d'acord amb això que potser s'ha de parlar? Sobretot s'ha de parlar, que tens por, i reconèixer-ho públicament i dir, mira, doncs si estic espantat i estic incert i ho vull comentar amb la resta del meu entorn.
Sí, creo que sí, porque además había algo que tú has dicho antes que es muy importante, ¿no? Un traumatismo colectivo.
Sí.
Y creo que sí, porque traumatismo quiere decir que hay un agujero, hay un agujero de sentido. De repente el sentido desaparece y uno se queda perplejo porque no puede explicar lo que ha sucedido. Y en poco tiempo hemos tenido dos episodios muy importantes, que la asignación política es diferente, no quiero ningún modo hacer ninguna analogía política, pero desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista del impacto, tienen muchos puntos en común, ¿no? Los atentados de Barcelona y Cambrils produjeron un agujero inmenso, un agujero que tuvimos que rodear con flores, con objetos, con palabras, para tratar de entender algo de eso que había pasado, ¿no? Y tratar de entender muchas cosas. Eso produjo un desgarro que todavía no hemos podido ni siquiera empezar a pensar, ¿no? Porque ni siquiera sabemos los motivos por los que eso pasó, ni siquiera entendemos muchas cosas de las que allá sucedieron, ¿no? Y el 1 de octubre fue otro desgarro, porque el 1 de octubre hubo algo sin sentido, que fue una actuación policial totalmente desproporcionada. Es decir, eso no se podía entender por una orden judicial, no se podía entender por un antagonismo político, ni siquiera se podía entender por la actuación policial, que sabemos que siempre es coactiva. Pero ese exceso, esa desproporción, eso es el trauma. Eso es lo que provoca que hay un vacío, un agujero, y por eso tenemos que poner palabras para tratar de explicarnos un poco eso.
I després, i ara consulto això que deia també Alicia, això que deies, José Ramon, és que jo crec que hi ha un factor aquí clau que era, i pot ser que sigui generacional, de fet d'aquí una estoneta parlarem amb gent que en el meu cas com a mínim ens supera en edat, força, i per tant potser em pot donar altres claus, però hi ha una qüestió generacional que molts, i avui ho comentàvem, també som una ràdio molt jove i aquí hi ha molta gent molt, molt jove, de 20 a 30, 35 anys, no? I que deien és que jo no podia imaginar que el meu país l'any 2017, en segle XXI, passés una cosa semblant, no? L'estupefacció absoluta, no? Que potser una altra generació et diria, doncs jo, més o menys, mira, escolta, això ja ho vaig viure. Però sí, aquella mena de sentiment de protecció, no sé si Marina, Alicia, aquell sentiment de protecció, que això ja estava controlat, que ho havíem superat, i de cop, pum, sobresurt com un petit fantasma, com si es fes un tall a la nostra realitat, sobresortís el pus i pensessis, ostres, però això no ho teníem controlat.
Hi ha molts estudis que diuen que Europa està conformada per països traumatitzats i Espanya és un d'ells. I nosaltres estem aquí. I llavors tenim una ferida que encara estàvem acabant de curar.
Sí.
Per el que tu dius, les generacions, que és que han viscut una guerra.
Exacte.
I que consti que penso que la Marina ha dit una cosa superimportant, que és que la por s'ha de desestigmatitzar, no? La por, en el fons, és un sentiment adaptatiu i el que s'ha de fer és contextualitzar-lo i veure quan no és sa, però que en general la por, davant d'una sensació d'incertesa, de perill, d'inseguretat, és normal que reaccionem amb por.
Marina?
Sí, la por a la por és molt perillosa. Jo ara us parlo des de Madrid, sota Madrid avui, i ahir em vaig trobar una gent i parlant d'aquestes coses una noia inesperadament em va dir és que, o sigui, em va contestar amb ràbia cap al que estava passant perquè sentia por i com que generacionalment no hem tingut por, diguéssim, almenys ha estat negada o ha estat ocultada sota aquesta aparença de normalitat, democràcia, modernització que ha estat doncs, aquestes últimes dècades de la vida a Espanya en el seu conjunt, en el que semblava que ja tot seria normal per sempre, la ràbia era, i ara em feu tenir por perquè veig doncs que, per exemple, en el cas d'aquesta noia em deia que veig feixistes per Madrid, no? I veig que aquí hi ha molt de feixista, i jo li vaig dir, preferies no veure-ho. O sigui, al final, no, la negació d'allò que hi ha és per no tenir... És en el fons per no tenir la por a la por que et fa saber-ho. Aleshores dius, bueno, però i no hem de començar a saber coses en aquest país? el que està passant revela molt de la història negada, de la història callada, dels silencis heredats, de tot allò que s'amagava sota aquesta aparença de normalitat. Doncs jo ho celebro, que comencem a veure i a saber, que comencem a obrir ferides, que comencem a també a connectar intergeneracionalment amb tot allò que no ens han explicat i que no hem compartit, i donar-nos les condicions per fer-ho, òbviament, doncs amb confiança i sense entrar en una nova guerra i en una nova batalla i en una nova doncs, relació de sospita dels uns cap als altres. Però i tant, que hem de començar a saber. I crec que és un dels moments... Crec que estem vivint, en part, la crisi que estem vivint té a veure amb això. Comencem a tornar a veure moltes coses. I això, malgrat tot, jo trobo que és bo. Sempre és bo.
Marina Garcés, moltíssimes gràcies. Una abraçada, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Avui dèiem que havíem demanat, avui tot el cap de setmana, jo crec que, entre altres coses, perquè no sé si us ha passat a vosaltres, José Ramon i Alicia, que jo parlava amb molta gent, deia, tinc unes ganes de cap de setmana. Sí, tinc unes ganes de cap de setmana, perquè tinc la sensació que portem des de l'1 d'octubre, 5 dies, 6 dies, comptant l'1 d'octubre, i fins i tot el dia abans, que també va ser una càrrega emocional molt bèstia, d'una permanent tensió, i tinc ganes d'anar de cap de setmana i sortir fora i fer alguna altra cosa. I hem demanat a tots els oients que ens diguin en què s'han refugiat aquesta setmana, si ho podem fer servir com a concepte, això del refugi, i ens estan arribant, vaja, no us podeu imaginar la quantitat de missatges, com deia el WhatsApp 669-1010, però també moltíssims missatges a través de les xarxes socials, Maria.
Hi ha un denominador comú que moltíssima gent diu, jo el que he fet ha estat desconnectar, diu, desconnectar les telenotícies, desconnectar les xarxes socials...
Per al mòbil.
Per al mòbil, sí. Però en canvi deien... les sèries. Diu, jo pago la televisió, però estic, hi ha molta gent que és usuària de Netflix i ens va dient, estic cansada de tantes notícies, ara vull que tot torni a la normalitat. M'he tregat 3 temporades de Netflix. També moltíssima música. Hi ha un oient, el Pere Pic, que ens diu, jo m'he refugiat mirant la tele, però hi ha una contrapartida que és que de l'ansietat menjava i menjava, diu, en una setmana m'he engreixat 2,5 quilos.
Què diu ara?
També molta gent que diu l'esport com una via d'evasió. Molta gent ens parla de ioga, de pilates, de la piscina... I n'hi ha un camí... ho trobo que és molt colpidor perquè una oient ens ha dit que ella no ha trobat refugi enlloc. Diu, he intentat anar a... bueno, rebaixar la tensió corporal, he anat al gimnàs, a un spa, no m'he relaxat, he fet un bon àpat i he intentat xerrar amb els amics i tampoc ho he trobat. Això és normal, també, no trobar refugi en res?
Depèn. Hi ha gent que té... més opcions, no? De pauta, que té més recursos d'autocura o que té més possibilitats de fer coses que li sentaran bé, i hi ha gent que no i que llavors pues, han de buscar aquestes coses que realment li poden ajudar a desconnectar, no? Coses a les que llegies, és molt important protegir-se de la sobreinformació, no? Limitar una mica els inputs que rebem, que ara mateix són moltíssims i que d'alguna forma devem tenir l'amígdala tots una mica sensibilitzada, no? I llavors aquesta alarma d'incendis que tenim al cervell està desajustada una mica ara mateix.
Hi havia algú que deia, ostres, els mitjans de comunicació han reiterat durant molts dies les imatges, no? Perquè n'hi ha moltes, però és veritat que tu, imaginem que tanques la televisió, és igual, perquè les imatges bàsicament venen de la xarxa, i si tu estàs en una xarxa pots continuar-les veient una darrere una altra, darrere una altra, i després hi ha la que no pots desconnectar, que és la d'aquí dalt. Al cervell les tens, les imatges, segurament, i te les pots anar posant sense voler una vegada darrere una altra.
Claro, los hechos son colectivos, pero las respuestas son individuales.
Correcto.
¿No? Es decir, el estado de traumatismo colectivo es compartido, pero después cada uno responde, porque depende de muchas variables, ¿no? Depende, por ejemplo, de lo que decíamos antes, si uno tiene la posición más o menos clara, no es que tenerla clara ya te libera de todos los afectos, para nada. Los que la tienen clara también están pasándolo mal y también están sufriendo, pero es verdad que una perplejidad, una confusión y aumenta la inquietud. Pero también hay algo muy importante, y es cómo cada uno significa en este momento lo que va a perder, o lo que teme que va a perder, ¿no? Su estatus profesional, sus amigos, el amor ahí... Yo tengo pacientes que hablan, por ejemplo, de silencios entre la propia pareja. Uh-huh. Incluso un cierto engaño sobre cosas que hacen para no provocar una ruptura dentro de la propia pareja, y por supuesto dentro de la familia o dentro de los... de los amigos, ¿no? Es decir, que todos esos aspectos de lo que uno teme perder en una situación de incertidumbre hace que la respuesta se ajuste al impacto que le provoca a él. Y por eso esta chica que tú decías de que no había encontrado ningún refugio es porque probablemente su estado de angustia es demasiado elevado. Hay otros que esa angustia la convierten rápidamente en el cuerpo. Entonces aparecen, sí, los problemas del sueño, las cefaleas, la neuràlgia, en fi, tot tipus de símptomes corporals.
Hi ha una via d'escapatòria, va passar una cosa dijous meravellosa, em sembla, jo vaig posar un tuit només perquè vaig dir gràcies, perquè estàvem mirant la televisió i vaig veure Polònia. Polònia va fer el millor resultat dels últims anys, aquest passat dijous a TV3. Hi havia un gag que jo recordo estar a casa i posar-me a riure com un burro quan vaig veure sortir Franco, no?
El año 75, tras una mala semana.
I penses, ostres, el missatge és molt bèstia el que s'està dient en aquest gag, però la situació em va semblar tan còmica que se'm va escapar la rialla, no? I vaig pensar, que bé, ostres, és que feia molta estona, molts dies fins i tot, que no em posava a riure.
És molt, molt important fomentar les activitats o qualsevol cosa que ens faci riure. No per trivialitzar, no per... No estem sent frívols per poder trobar espais on riure, perquè en el fons el que estem fent és augmentar els opiàcids endògens que ens faran sentir millor i que ens faran poder seguir funcionant amb normalitat. Mm.
Freud lo decía muy claramente. Dice, lo que nos hace mal de verdad es el superyo, ¿no? Esa serie de imperativos que nos autoimponemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hacer esto sí o sí, lo tenemos que hacer a lo mejor incluso rápido, en fin, todos estos mandatos que nos imponemos. Freud decía, el mejor antídoto contra eso es el humor. El humor relaja ese imperativo.
I com he gaudit, per exemple, aquesta setmana d'escoltar els companys del Versió RAC1, per exemple, que la ràdio, o la competència, o la segona hora, que són espais que aquests dies, ostres, els necessites molt, no?
Molts oients ens han agraït la competència, moltíssims missatges.
És que tu diràs. I aquí us anava a fer una pregunta, no? Podem parlar de l'humor, però després hi ha una qüestió que no sé si socialment està ben vista o no ben vista, que és el plor, no? Jo em parlava amb molta gent que em deia, sí, jo he plorat, o jo no, mira, doncs jo no he arribat a plorar, tal. Quina importància té el plor?
Com a mecanisme de relaxació, no? És com una catarsi, en el fons, ho treus. Hi ha gent que en moments de molt nerviosisme li dona un riure histèric, no? Mm. Hi ha gent que plora, hi ha gent que s'enfada i crida, no? En el fons són reaccions normals de... com per desfogar-nos, per la tensió mantinguda, estem veient una cosa molt desagradable que a nosaltres ens impacta molt a nivell emocional i la forma de treure-ho és aquesta.
Mm. José Ramón?
Sí, es permitirnos a nosotros mismos darnos cuenta de que hay algo que no acaba de funcionar, ¿no? Y que no tenemos tampoco la respuesta para eso, pero expresamos la emoción de esa imposibilidad.
Hi ha una qüestió que demà en parlarem, i agraeixo molt al José Ramón i la Alicia, perquè demà en parlarem què és els nens, no? Com expliques tot el que ha passat i la tensió que estan vivint els seus pares o els seus familiars a les criatures. I una cosa afegida, que i que estem rebent molts missatges també, no? La por... A la imatge del policia, per exemple, no? A les criatures, durant molt de temps, no? Els hi dius, si et perds, és buscar un policia, no? I aquesta setmana he rebut molts missatges d'amics i fins i tot companys de la ràdio, que fins i tot nanos que tenien visita de la policia local a la seva escola, i que només entrar, no? I va haver-hi tot un grup de nanos que es van posar a plorar. I això, ostres, implica moltes coses, crec. I crec que demà seria molt bo també parlar-ne. Em passa un missatge a la Cristina Gaggioli, diu, hola, sóc la Clàudia, tinc 20 anys, durant aquests dies de tanta tensió he experimentat en poc temps una varietat d'emocions que m'han fet sentir estranya a mi mateixa. He passat per l'eufòria, la ràbia, la por, més ràbia i una tristesa que sembla que ara s'ha apoderat del dia a dia. Ara, però, aquesta indignació sembla que està esdevenint en una necessitat d'escoltar i de conversar també de moments a mi mateix aquí, diu, mirant al mar. Mira, la sort que té aquesta torre d'embarra. O el Xavier diu, jo vaig desinstal·lar Facebook, Twitter i he sortit d'algun grup de WhatsApp. Estic decebut de la taviesa de gent que m'estimo i també una mica espantat de la meva pròpia radicalització. De fet, ho estic portant força malament, diu. En tot cas, jo crec que era necessari serenar-nos una estona també poder conversar d'aquestes qüestions i, per tant, us agraeixo moltíssim al José Ramón Ovieto, el psicòleg de la UOC, i l'Alicia Álvarez, doctora en psicologia clínica i coordinadora de l'àrea assistencial i de recerca de la Unitat de Trauma i Crisi de Barcelona. A tots dos, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres.
3:15 del matí, ara tornem.